Escoltes A mig matí.
Sintonia de retalls de premsa amb Juani García. Bon dia, Juani.
Molt bon dia.
Quin dia, eh? Xungui,
bueno, avui fa una mica més de xafogó perquè com que ha plogut quatre gotes, però el suficient per caldejar una mica al terra, que sembla que estigui bullint, però bueno...
Però no s'està malament, no?
No s'està malament. Per això dic que, bueno, potser podria fer una miqueta més de fresqueta, aixecar-se una mica més de ventolera.
Sí.
Com si fos un vano portàtil, saps? Allò que fa pipi.
Estaria bé, no?
Sí, home,
estaria
bé. Sí. A veure si algú ho inventa, eh?
Mira, doncs...
Ja veurem.
Proposa-ho.
Sí, jo ho proposaré.
Tu deixa-ho anar a veure.
Sí, ja veurem.
A veure si algú...
Bueno, suposo que a Sant Fermín, que avui a les 12 fan el xupinazo, pues aquella marabunta de gent ho trobaria a faltar, perquè, escolta'm, amb tot el que està passant ara, que s'està tornant a aixecar los contagios Covid i tota aquesta cosa, a mi em faria por.
Home, doncs la veritat és que sí.
A mi. Bueno, i tots aquests festivals, perquè el Canet Rock, el no sé què ves de Barcelona, el Beach Bec, aquest que ha fet a Sant Adrián, bueno, ara faran l'Arena del Sou a Borriana, el no sé què de Benicàssim, com es diu, el poble aquest de Sant Climent en Cuenca, ara no me'n recordo com es diu, que també han fet un, bueno, per tot arreu, ara els festivals s'han posat de moda, nena.
Sí, sí.
Però música a les platges...
Quan hi ha tanta gent, no, penses...
Jo no, a veure, estic d'acord que el jovent s'ha de divertir, que tots ens hem divertit, no? Però llavors tampoc hi havia aquest tipus de festivals i també ho passaven bé.
Ja.
Però bueno, van tancant discoteques, ho van tancant tot. Que per cert, avui també he pogut comprovar-ho, no? Perquè he deixat fet els macarrons i sempre els peso, perquè clar, si no me'n sobren. I ara quan he vist el plat dic, coi, sí, n'hi ha quatre. I miro la bossa, 450 grams.
Sí.
O sigui que una altra estafa, perquè abans eren de 500... I sempre en quedaven doncs, per una altra tanda. Però ara dic, per quatre que m'han deixat... Si sobren els llenços, mira que vol que et
digui. Fa una mica de ràbia, eh? Oh, sí.
Sí que és veritat, sí. Però bueno, sí. És el
sí,
que
sí.
Hi ha.
Sí, no.
Doncs bé, ara resulta que volen que els funcionaris puguin treballar fins als 72 anys.
Ah, molt bé.
Sí, mira, tothom es vol jubilar abans de temps, perquè, sí. Segons diuen, la policia es jubila amb els 55, els metges no sé què, no sé quantos, els 60, els que treballen amb les obres han d'estar fins que no tinguin els 67. Però bueno, hi ha classes i classes, no? I diu que el Ministeri de Seguretat Social està analitzant una proposta de diverses organitzacions representatives dels cossos superiors de l'administració de l'Estat perquè els funcionaris puguin allargar de forma voluntària, clar, la seva carrera laboral fins als 72 anys. Com ja ocorre, diu, actualment amb els jutges, els notaris i els registradors de la propietat, clar.
Però, doncs vinga.
Però aquests estan asseguts amb una cadira ben maca, amb aire condicionat si fa calor, amb calefacció si fa fred, amb la seva taula, i només que han de pujar i baixar, si, com molt, a l'ascensor, a les escales, i punto. Però bueno, que no crec que ningú vulgui allargar-ho, eh? No ho crec.
No ho sé.
Perquè la gent està desitjant de plegar i agafar i fer viatges i sortir i anar amunt i avall. Però bueno, diu que la oncogerio... A veure, oncogeriatria diu que només n'hi ha 14 de cada 100 centres que disposin d'aquest servici. Okay, aquest servici no...
Servei.
Aquest servei, sí, perquè com que ho estic traduint,
ja.
Me hago a veces una manta al cuerpo. Diu que aquestes unitats desenvolupen un protocol en pacients ancians amb càncer. Està bé, no?
Uh-huh.
I diu que l'Hospital del Vall d'Hebron de Barcelona és un dels pocs centres espanyols que disposa d'aquest servei. Només n'hi ha 14 de cada 100. Aquesta disciplina, segons la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica, la SEOM. L'Hospital Català diu que porta més d'un any amb la oncogeriatria, que emplea un protocol multidisciplinar en el que participen geriatres, oncòlegs i infermeres per decidir el millor tractament pels pacients segons el funcionament dels seus òrgans.
Clar,
perquè no és el mateix si a tu no va bé el reunió o el fetge, doncs que tinguis la mateixa... medicina, dic jo, no ho sé. En fi. Què és el que... Bueno, i ara resulta que feia ja temps que vaig llegir que el Manolo, el del Bombo,
sí.
Aquest que anava seguint la selecció espanyola amb el Bombo,
sí.
Que tenia un bar a València, pues el tenia de traspassar perquè diu que no li deixaven posar pantalles fora, a la terrassa, perquè la gent des de fora pogués veure els partits. I clar, allò diu que es veia marmada la seva caixa. Llavors la va posar, li van robar el van trobar, i ara diu que aquest bombo, el popular Manolo, dona el seu emblemàtic bombo per recolzar el Club Deportivo Borriana al seu pròxim ascens. Manuel Cáceres Artesero, el que tots coneixem com Manolo del Bombo, l'ha donat a Satine, patrocinador del Club de Futbol Borriana.
Molt bé.
Diu que li han ofert molts diners, que el volien subhastar, però ell diu que s'estima molt els colors de blaus de l'equip, doncs l'ha donat. Bueno, doncs mira.
Està molt bé.
Tindrà entrada gratis al camp de futbol, per lo
menys. Com a mínim, no?
Que per cert diu que ja ha deixat el bar també, o sigui que ara té més temps per poder anar a futbol. Diu, existeix en català, en castellà, alguna paraula que es llegeix igual del dret o del revés? Diu, el vocablo reconocer es llegeix indistintivament d'esquerra a dreta que viceversa. És a dir, que és un palíndromo. Que sí que és veritat, reconocer, tu comences a llegir-lo
molt bé
i es llegeix igual. Uh-huh. Bueno, a Salou ha passat el que passa a tot arreu, perquè nosaltres també ho estem veient allà. Els gossos surten a passejar i el pipí posa els fanals o els arbres, que després de que els veïns han posat flors, pues resulta que després arriben, trepitgen, que per cert tindré d'anar a l'Ajuntament i demanar a veure si tenen aquells ferros que posen al voltant dels arbres
per protegir,
perquè escolta'm, un diu, doncs vés aquí al camí i agafa pedra seca. Dic, sí, que m'agafin traient-la i jo que només hi agafaré 4, m'encarregaré 24. Dic, no, deixa'm anar, que jo vull anar per lo bo. I diu que sola una senyal cau a terra a causa dels orins dels gossos. Un dels parcs indicadors del municipi de prop de 2,5 metres d'alçada al carrer Via Roma número 13. Diu que no es tracta d'un acte vandàlic, sinó dels orins dels animals de companyia que han desgastat tant el ferro del pal indicador que ha acabat caient a terra. I diu que molts ajuntaments recomanen portar una petita ampolla d'aigua per netejar els orins dels animals, que això ja fa temps que ho estan...
I que no costa res.
Ho estan dient, però que no ho estan fent. O sigui que...
Ja.
Diu que els propietaris de gossos i gats estan obligats a censar-los a l'Ajuntament del municipi on resideixen habitualment en un termini de 3 mesos a partir de la data de naixement, o a 30 dies si ho adquereixes o ho adoptes, no? Cal pagar una taxa només un cop, o sigui, no cal tornar a pagar més. I documentació acreditativa consta el número del microxip, la cartilla sanitària de l'animal i res més. Sí, que...
Molt bé.
Sí. Que, per cert, l'altre dia també llegia, que a veure si ho tinc per aquí, perquè tinc tantes coses que no se'n te les fico, però bé, bueno, alguns sortiran. Un gos que anaven amb la seva família fent un trajecte des d'Ibiza i el gos pues, va caure en una tempesta.
Ho vam comentar, sí.
I va caure al mar. I mira per on va arribar, a Àguiles, que és el poble de la meva mare. Que és maquíssim, eh? Si algú vol anar de vacances, jo des d'aquí ho promociono. Té 24 cales, eh? Quina més maca. I allà, pues, clar, pel microxip van saber que el gos era de Dinamarca. Però resulta que una dona de Càdiz, que era amiga d'aquesta gent, va rebre una trucada dient-li el que havia passat amb el gos per si de cas s'assabentava d'algú. Van trucar i bueno, la policia d'Àguiles va gravar amb un vídeo el retrobament d'aquest gos amb aquesta família. O sigui que tota una part molt emotiva. Però bueno, sí. Està bé. I ara et saps a Sabores de Madrid, que és l'empresa que va fer el menú de los señores de la OTAN.
Ah.
Doncs,
que van menjar i tot.
Sí, home, el senyor José Andrés se'n va encarregar del dinar, que van fer bacallà, taronja, remolatxa, entrant gazpacho de bogavante amb verdures de l'estiu, a l'aroma d'albaca i oli d'oliva verge de la varietat arbequina.
Molt bé.
I espaldita de cordero a baixa temperatura con puré de limón.
Molt bé, sí.
A l'anís de Chinchón, que saps que parlàvem l'altre dia, que té la plaça d'Espanya catalogada més gran d'allò, i la fresa de l'Aranjuez, que jo pensava que se la portaran de Huelva. No, la fresa també ha sigut de Madrid. O sigui que Sabores de Madrid
de tot.
No podia ser millor, no? El barquillo i el caramelo de Violeta. I l'empresa ONG World Central Kitchen, a més, va rebre el Premi Princesa d'Astúries en la Concòrdia, perquè saps que també està fent de ONG a Ucrània amb els ucranians per fer-los els dinar. Que, per cert, l'altre dia vaig veure que portava un tren carregat de menjar i li van caure bombes i, bueno, tot el menjar estava... una pena. Diu que als jefes de govern i a les ministres se'ls obsequiava a monedes de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre amb motiu del 275 aniversari de Francisco de Goya. Els primers, un cinquantín de plata amb un fragment de l'obra La Vendimia o El Otoño, i en l'envers el autorretrato del pintor. Els ministres diu que comptaran amb una once de plata representant la pintura El Quitasol i a l'envers l'obra escultòrica realitzada per Mariano Benlliure, situada davant de la porta amb el nom del pintor al Museu del Prado. I diu que els acompanyats els han regalat un joc de vidre que han vist fabricar a la fàbrica de la Real Modena, fàbrica de cristales de la Granja. I les ampolles diu que porten gravat a l'escut d'Espanya i els gots tallats pels mestres de la Real Fàbrica. O sigui que mira. I després a la nit, el senyor Paco Roncero, perquè clar, també havia de ser un madrileny, no?
Home, i tant.
Va fer el menú del sopar. Gazpacho, sardines, croquetes i lluç al Palau Reial i aceitunes esfèriques i quicos con guacamole i merluza en salsa menier. Diu que el menú...
Lleugeret, el sopar, veig.
El menú diu que se'l va encarregar al cuiner madrileny.
La mare que els ha fet a tots.
Amb 13 aperitius al menjador de gala del Palau Reial per 40 jefes d'estat i algunos consortes, què et sembla?
Molt bé, sí, que així va tot.
Sí, després.
Així va tot.
Bueno, jo vaig l'altre dia veure al Facebook que estaven, el govern no, la gent emprenyada perquè la senyora Irene Montero va agafar el Falcon per anar amb quatre amigues a Nova York a fer una trobada amb això de la LGTBI, saps? Que tothom deia, i per què no ha hecho por Skype? Per què no sé què? I un
Mira,
Falcon.
Mira, tots tenen...
Sí, però bueno...
Tot es pot qüestionar.
Tot es pot qüestionar, sí, ja ho sé.
Dir, perquè aquestes comilones i això, que no ha servit, no sé per què ha servit, sincerament.
Bueno, no ho sé, tonto, jo tampoc ho...
Doncs això ho paguem tots.
Jo tampoc ho entenc, però bueno, és el que hi ha.
Sí, sí, evidentment.
Diu que Teruel, o Terol...
Existe.
Tindrà el primer... Sí, també, Teruel també existe, això també és un partit polític, sí. Tindrà el primer extractopuerto d'Espanya.
No, un partit polític, no, que es diu, que es deia, Teruel existe.
Sí, es diu.
Era un anunci de turisme, sí, però, no un partit polític.
Sí, però després van posar un partit polític.
Ah, això ja no ho sé, aquí ja no entro. Però vull dir que sí.
Bueno, i ara en les eleccions...
Amb el seu Torico.
Sí, el Torico, que va caure no fa molt.
Ah, sí?
Sí, el monument va caure, no sé què li va passar.
Que quan...
Penso que va ser perquè van posar uns tendalls...
T'esperes unes... el Torico i quan veus el Torico.
Sí, no, bueno, jo no sembla ni el Torico ni el nieto.
Tan petitet.
Acabat de néixer, no? Però es veu que van posar uns tendalls i van agafar unes cordes, les van lligar al Torico i quan les van voler treure, allò, pues van a terra. Suposo que faran una rèplica, com han fet ara a Torredembarra amb l'Alfa i Omega, que no sé si van comentar que va guanyar... que tornessin a...
No sé si ho vas dir.
No?
No me'n recordo.
Pues, és que tampoc me'n recordo, però tinc aquí el retallet, no sé si... Doncs diu que ha guanyat la consulta popular realitzada per l'Ajuntament amb un 60% dels vots. Segons la informació del consistori, els propers mesos es tornarà a instal·lar una rèplica de l'original. O sigui que tornarà l'Alfa i Omega, que és el que dèiem, si tothom té a la seva publicitat aquesta escultura, canviar-la no té sentit, no? Doncs bé, dèiem això, que... Teruel tindrà el primer extractopuerto d'Espanya. Estice, empresa de ciència de materials i fabricants d'estacions amb plataformes de gran altitud, construirà en Teruel la seva base europea de vols estratosfèricos e invertirà 35 milions d'euros i Teruel serà el primer d'Espanya i un dels primers en tota la Unió Europea.
Molt bé.
I dic que el fundador d'aquesta empresa, que la inversió de la plataforma aeroportuària turolense donarà feina a 675 persones amb altíssima qualificació, clar, perquè tindran necessitat d'enginyers i coses, no?
I tant.
I després diu que tindrà 540 indirectes. Construeix dirigibles a estratosfèricos i el seu responsable, Joan Alfredo Serrano, director d'Espanya, és una indústria molt nova i treballa entre 18 i 20 quilòmetres d'altitud. El primer centre diu que està a Nuevo México, en Estados Unidos. Diu que fan filtres d'aigua, el Life Straff, que han erradicat per complet la malaltia del cuc a Guinea i permanent, mosquiteres fetes de fibres innovadores que portaran, diu que alliberaran dosi de microscòpiques d'insecticida i han permès reduir les morts del paludisme a nivell mundial en més d'un 12%.
Uh-huh.
Que està bé, si serveix per això.
Sí,
però a 12 o 20 quilòmetres d'alçada, nena, tal com està l'atmosfera... Bueno, també he llegit que els xinos es volen fer amb la Lluna ara. O sigui que, imagina't...
Què volen fer amb la Lluna?
Quedar-se-la. Se la volen apropiar, no sé què faran. Aniran a viure allà o què faran?
Mm-hmm.
Muntaran una Sagrada Família, muntaran el Parc Güell...
Faran castellers.
Bueno, de fet ja vaig...
Tot és possible.
De fet ja saps que ho vaig llegir-ho, no? Que ho estaven fent allà a la Xina.
Per això ho dic.
Bueno, i ara saps, jo no sé si tu has tingut un 600 o t'has pujat amb un 600. complert 65 anys.
No, jo no, no havia nascut.
Jo sí, jo he pujat als 600, perquè me'n recordo quan vivíem a Gavà, que anàvem amb les meves amigues, el pare conduïa el cotxe, perquè clar, nosaltres no teníem carnet, i anàvem al Teatre de l'Òpera d'Hospitalet, que feien Los Amigos del Lunes, que allà va ser quan vaig veure molts artistes en directe, però clar, també em vaig donar compte que molts tenien allà una pissarra amb tot el que havien de dir, el teleprompter que diuen ara, no? I dic, mira, veus? Passàvem molt bé, eh? Estàvem desitjant que arribés el dilluns, sí? A la nit, per poder anar cap a Hospitalet.
Mira.
Sí, molt bé. Ara diu que molts països no tenen ni persianes ni cortines, que es queden a l'aire lliure, no? I diu que un estudi publicat el 2013 va revelar que a Canadà al voltant del 40%... Ah, no, això és una altra cosa. Bueno, és igual.
Ai, també està bé. Ens perdem.
També està bé. Pues un estudi publicat al català diu que al Canadà al voltant del 40% de les parelles dormien de llits separats. El nostre país diu que encara no hi ha dades. Sí que hi ha una creència molt estesa de que si una parella dorm separada és un símptoma de que no funciona
alguna
bé.
Alguna cosa falla, no?
Que no funciona bé. I diu que la realitat és que no té per què ser així.
Ah.
Les dues pràctiques diu que són saludables, però és necessari destacar que dormir separat també pot ser una bona opció. Cada persona és un món i consta amb una rutina i necessitats molt diferents. Per això els especialistes han volgut remarcar els beneficis que porta dormir a llits separats. Uns que ronquen, uns altres que monopolitzen la manta. Tu saps allò que dius, escolta, que m'estàs deixant despullada, no sé què. L'altre que dona la volta, que tu et belluga al matalàs i tu estàs ja mitja adormida. O sigui que moviments constants. Dormir separats es coneix el nom del divorcio del sueño i diu que cada vegada és més comú. El 2019, una enquesta va corroborar que el número de divorciados dormidos, que així també es diu, era el doble del 2010. Així mateix va confirmar que el 15% de les parelles que vivien juntes dormien separades, una pràctica de lo més saludable.
O sigui que molt bé.
Està molt bé. O sigui que si jo dormo separada, que ningú, bueno, no em veurà ningú, clar, perquè no, si no ho dic jo, ningú sabrà, no? Però que no em diguin que tengo el divorcio del sueño, que dormo perquè estic més... Que a vegades el meu home, com que es queda a veure partits de futbol, allò que no... se'n va tard, li dic, pues, quan te vagis a dormir, dorms a l'altra habitació, on te fa la migdiada, perquè si no em desfà tot el llit. Te'n vas allà...
O sigui, que tu el fas fora.
Sí, sí, jo sí. A més, entre nosaltres ronca que no veus. Mira si és que el meu net, quan a vegades el sent, li pica i li diu, ja, jo començo a fer el mateix. L'altre, te voy a dar, te voy a dar.
Que limita, vols dir?
Sí, però limita molt bé, eh? Bueno, doncs això que et deia. Diu, per què a Espanya utilitzem persianes mentre que el resta de països europeus no? L'origen diu que es remunta a l'antiga Pèrsia i se n'anant evolucionant. Al principi deixaven passar l'aire, però no la llum. I a Espanya, si estritgem totes les finestres, ja sigui hivern o l'estiu, de dia o de nit, doncs es baixen o pugen les persianes, no? Encara que la temperatura sigui diferent, no? Diu, té les seves arrels a la cultura àrab, en la que la bellesa de les llars està a l'interior de les cases, però això es manté reservat. Als països centroeuropeus no hi ha persianes, es remunta a costums protestants. Les cases quedaven obertes per compartir informació i honestitat amb els hostes de forma que demostraven que no havia res ocult. Als Països Baixos es va suprimir el seu ús per demostrar al resta de la comunitat de transparència religiosa o a la revolta de Felip II i l'enfrontament ideològic neerlandès, entre catolicisme i protestantisme, mare meva. Alemanya i Reino Unido no han considerat imprescindibles. Si passegem pels carrers veurem que no n'hi ha persianes.
Uh-huh.
I a Centre Europa diu que tampoc. Tots quedem exposats al davant de la finestra. Clar. Diu, Espanya, l'únic de la vivenda resideix a l'interior i no deixem que els altres el puguin veure. Clar. Tu ara mateix estàs en un bloc de pisos que tocant, estirant la mà, toques el veí del davant, imagina que tu no tinguis finestres, o sigui, persianes ni cortines, i la gent estigui tot el dia allí haciendo de catalejo.
No, que està clar. Vinga, que acabem, Juani.
Acabem. Pues dice, armarse la gorda. La gorda era la revolución que se estaba fraguando cuando Isabel II, en los meses de julio a septiembre de 1868, aunque después pasó a denominarse como la gloriosa.
Molt bé. Doncs ho deixem aquí. Tornem la setmana que ve.
Molt bé.
Adéu.
Pues petonets, adéu.